Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana. El food track amb Ada Parellada.
8 minuts que passen de les 12 del migdia. Ada Parellada, què tal?
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Doncs mira, a punt de xancletes.
Sí, no a punt, no, ja.
Ja, ja, però les xancletes no són una qüestió, una resposta a la temperatura. Són
no només, eh?
Un estat d'ànim. Són un estat d'ànim i una situació...
Un estat d'excepció, anem a dir.
Clar, d'excepció també, i és una posada en escena, eh? Sí. Vull dir, clar, vull dir, per molta... Ser ple de juliol, per molta calor que faci aquí a Barcelona, no aniràs amb xancletes, no? Perquè, en canvi, el dia que et poses les xancletes, allà, clar, molta calma, saps?
Clar. Jo sempre he pensat, Ada, mira, no t'ho he dit mai, però em ve molt de gust, sempre he pensat que juny, juliol, agost, i la cosa s'allarga més perquè ara les calors s'allarguen per davant i per darrere, això de treballar a la cuina ha de ser molt dur, eh?
Ho és. Bueno, va haver un any que va ser especialment dur. Jo trobo que aquest any és bastant clement, però va haver un any que va ser especialment dur i vaig haver de posar un aire condicionat corrents, perquè teòricament a les cuines l'aire condicionat no s'hi pot posar o no hi fa res, no? I llavors jo vaig dir, posem un aire condicionat perquè si no tindrem defalliments. Perquè les temperatures són altíssimes i, a més, hi ha cuines i cuines, i la nostra és especialment perniciosa perquè és una cuina molt petita. I, per tant, és una cuina que has de ser fort psicològicament perquè, si no, pots tenir uns atacs d'ofegament mental.
Clar, sí.
Per tant, això. Avui anem a parlar de coses a l'aire lliure, res de cuines tancades, tot, i que també parlem de cuines, evidentment. Va. Vinga, som-hi! Tens un reverb ja posat?
Sí, ja te'l posa.
Et faré un poema.
Sí?
Et recitaré un poema.
Sisplau, vale? Va.
Som-hi? El xiringuito, el xiringuito, el xiringuito, el xiringuito. T'ha quedat clar? Yo tengo un xiringuito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas.
Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El
chiringuito. Fue un espectáculo, ahora me dices. Es que porque no es tele, pero...
Es que, espera, ahora que está.
Ahora.
Las chicas de verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito.
Aquest
és el nivell. Però és que això és neurona plana quan vas al xiringuito.
Sí, és veritat, eh?
És neurona plana. Bueno, doncs va, anem a veure què ens espera aquest any quan anem al xiringuito.
Ai, que moro d'ofegament.
Les paraules, va, molt important. No t'intriga saber què és xiringuito? D'on surt això? Sí.
Sí, no, mira, etimològicament parlant no en tinc ni... Jo sempre...
Doncs som-hi.
Sí, sé que el xiringuito és guingueta.
Jo he vingut aquí a il·lustrar-te, és la meva feina.
M'agrada, com sempre.
Perquè tinguis tema de conversa al xiringuito.
Vinga,
vale?
Som-hi.
Mira, en català s'ha de dir guingueta.
Guingueta,
això
sí.
D'entrada, vale? Però és evident que d'ençà que en Jordi Dan, aquest poeta...
Uh-huh.
Aquest poeta...
Sí, és un poeta.
Ho va petar amb aquesta cançó de l'estiu.
Ja ho estava Adolfo Bécquer i el segueix Jordi Dan.
Aquest cançó de l'estiu del 1988 costa moltíssim que no se'ns escapi dir xiringuito per referir-nos a aquest bar temporal amb taules clavades a la sorra de les platges.
I aquí ho vol dir català i fa xiringuito.
Xiringuito. Amics.
El xiringuito.
Amics. Amics, vale? Però a banda, cal dir que la primera vegada que es va emprar aquesta paraula, xiringuito,
sí,
va ser precisament a Sitges.
Ah, sí?
Sí.
Tenia ni idea, això.
El 1943. Per cert, encara hi pots anar.
Ah, sí?
He intentat trucar l'amo, però es veu que fa vacances.
Sí, el Com? M'ho estàs dient de bo, això? No ho puc creure.
Sí! He intentat trucar al besnet. Sí, està de vacances. Dic, ah, bueno, pues bueno, vamos. Al gener treballaràs tu, xaval.
Clar, tenim...
Quan esperes treballar? Al gener, xaval? Tenim xinguit, tenim
vacances ara. Va.
No, el
primer xiringuito està a Sitges?
A Sitges.
Que bo.
El 1943 li van posar aquest nom. Abans es deia el Quiosquet.
Mira.
I el van batejar com el xiringuito. Per què? Per tant, diguéssim que una mica nostra sí que és la paraula. Malgrat que hàgim de dir quingueta, jo...
Però clar, perquè un xiringuito a Madrid igual no tindria molt sentit.
No, xiringuito. Xiringuito necessita sorra, necessita xancletes i sorra. Clar. I a Madrid també tenen mar.
Real Manzanares.
Tenen un mar, però... Tenen una platja.
Platja, sí, sí.
Però bueno, la cosa va ser... Teníem, precisament, va ser, tu que esmentes Madrid, va ser un periodista madrileny, González Ruano, que era un dandi total, perquè jo quan em documento, després tinc la malaltia de l'hipervincle. Què és la malaltia de l'hipervincle? Tu no et passa això quan et documentes?
Ui.
És terrible. És terrible.
Va saltant,
llavors, Ep, on érem?
Sí,
per tornar
enrere, sí.
És tot això. Total, que vaig voler saber qui era i com era González Ruano, i era un gentleman, un gentleman que era un madrileny, que vivia a Sitges, va viure a Sitges una temporada, i escrivia en un bar, que es deia, com et dic, el Quiosquet. I en aquest bar, doncs, el va voler batejar com... Bueno, li va dir... Va suggerir que es digués... O el va batejar com a xiringuito. Per què? Què és un xiringuito? Diuen que a Cuba els treballadors de les plantacions de canya de sucre al mig matí o anaven a fer un descans i feien un xiringo. Un xiringo és que feien un cafè de mitjó i el rajolinet que en surt d'aquest cafè de mitjó en deien un xiringo.
Val.
Al final, bueno, cap dels anys, en aquestes plantacions de sucre... Ai, de sucre? No me'n recordo.
De sucre, has dit, sí.
De sucre, perdona. Doncs hi van posar, uns tendalets amb unes canyes i una mica per resguardar-se...
del sol.
I van anomenar aquest espai on feien el xiringo, el xiringuito.
Ah, mira.
I també l'estona de descans deien xiringuito.
O sigui, que és d'ideació ni catalana ni madrilenya, és cubana.
Cubana. De totes maneres, això són les llegendes.
Val.
Perquè tothom... bueno, han sortit historiadors dient que ni això és cert, ni que el primer xiringuito va ser el de Sitges, i que ja hi havia previs xiringuitos i documentats a altres llocs de la costa. Però en qualsevol cas, els altres llocs de la costa que esmenten no hi són, han mort. I l'únic que es manté en peu és el xiringuito de Sitges. I només per la seva longevitat, jo el vull batejar com el primer xiringuito de la història i dono per veraç aquesta llegenda.
Doncs està molt bé.
Que sí?
Sí, tant.
Perquè al final, què és la història? Una mentida explicada moltes vegades, doncs ja està.
Sol ser.
Una llegenda creïble,
sí.
Doncs anda, avanti.
Ara.
A mi em sembla d'això. Ara, t'haig de dir que, ja t'he dit, xiringuito no està acceptat per l'IEC, per l'Institut d'Estudis Catalans. No, per tant, no podríem dir-ne, hauríem de dir guingueta. Però resulta que trobem escrit documentació, o sigui, documentat en textos de Josep Pla, Joan Fuster, i més actualment, Biel Mesquí, de Joan Margarit o Imma Monsó.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Per tant, són veus bastant autoritzades com per anar dient pel món que... No,
escolta'm, no passa
res. Però si ho dono avanti, també. Sí. Per tant, endavant amb la paraula, endavant amb la llegenda, estem alliberats, podem dir xiringuito i podem cantar el xiringuito.
Ara.
Las chicas en verano no visten ni cocinan y se ponen como locas y prueban mi sardina.
El xiringuito. Ara t'ho d'imaginar cantant Georgie Dan... Com si fos, com es deia aquella, el Dantès, el del Pañuelo?
No sé, no tinc tanta cultura.
Leonardo Dantès. Leonardo Dantès, aparellada fent de Leonardo Dantès. M'ha encantat, això.
Vale, llavors...
No el busquis, Leonardo Dantès, perquè et maleiràs.
Sí, no. Ja no me'n recordo ni del nom. L'única cosa que et vull dir... Ai, vull continuar amb el meu guió, vale?
Vinga, som-hi. Tira.
Jo vull explicar-te d'on ve guingueta.
Vinga.
Perquè vegis que també m'ho he estudiat. Que prové del francès guinguet. Què és una guinguet? És una cantina, és un quiosc, és un baret, és un lloc on es venen refrescos. Per tant, no és ben bé un xiringuito.
No.
Ho entens?
És diferent, eh?
No. Perquè, però igualment, jo per això vinc aquí a reivindicar-te, Chiringuito, perquè sembla que també. Vull posar, poso una cosa tènebre, trista i funeralística.
Ai.
Se'ns acaba el Chiringuito, nano.
Se'ns acaba el Chiringuito?
Perquè comença l'era del Beach Club!
Ui, el Beach Club.
No hem sigut a temps de tantes músiques. Espera't.
Vols tornar-ho a dir?
Sí. Se'ns acaba el Chiringuito.
No tornis ahir.
Improvisa tant...
Hem de cap a caiguda avui, eh?
No, la veritat és que no es pot jugar amb els recursos immediats, clar.
Clar.
És com a mi em diguin, porta'm ara una canya i tres...
Clar. Bueno, la sintonia que tenim de secció... És una mica Beach Club.
És una mica Beach Club.
Sí.
Però és un Beach Club perquè n'hi ha molts de Beach Clubs, eh? Hi ha molta diferència de Beach Clubs, n'hi ha de molts tipus. Aquest seria un West Beach Club.
Hi ha de rockeros, que seria això.
I tal.
Hi ha més discotequeros.
Exacte. Jo la qüestió és que dic, vaig a veure algú que m'expliqui això del Beach Club.
Sí.
He trucat a la Patricia Contini del Lau Beach... Lau Beach, també es diu... Del Lau Beach de Canet de Mar.
Sí.
I m'explica... Com ha sigut aquest canvi de Guinguet a Chiringuito en els darrers 40 anys?
Hi ha un abisme. És a dir, es va començar d'una manera, el típic merendero que li deien, o sigui, ja no val allò del merendero i et poses allà, feies una foguera i venies sardines, sí? Que no té res a veure amb l'actualitat, res, absolutament. Però és que el client també ha canviat, no només el que és la Guinguet, el client. Hi ha molts clients que no venen a la platja a passar el dia i aleshores van a la Guingueta, sinó que van a la Guingueta a dinar, i la platja és el complement.
Oh, boníssim, això, eh?
Sí, sí. Bueno, això és més vell que el napeu. Hi ha molta gent que es dona d'alta en el club de la Guingueta pertinent.
Són socis.
I allà es fan socis durant totes les vacances i gairebé ni trepitgen la platja.
Sí, sí, sí.
Però bueno, anem a veure què es menja i què es veu als Chiringuitos. Mira, el que et deia, que com deia la Patricia, hi ha molta gent que l'única cosa que fan és... que l'única sorra que trepitgen és la de sota de la taula i
sí.
L'única bromera... La bromera que mai no els falta no és la de la onada, sinó de la cervesa.
Sí.
Però és que el Chiringuito forma part del paisatge de l'estiu, jo diria.
Sí, home, i tant.
I no és tant un lloc com una memòria, com un record sentimental. Jo, per exemple, no puc pensar en un estiu sense aquell frigopier suplicat. Saps que suplicaves aquell frigopier la comtesa de postres, que no faltés la sangria, ja quan vaig ser una mica més gran, la paella, el peixet fregit i totes aquestes coses aquestes menges van agafant aquella, en la meva memòria van agafant aquell color de la pel·lícula del Verano Azul, saps? Que vas grogueint una micatona.
Jo crec que el Chiringuito...
És com una calcomania de la memòria, el Chiringuito.
Ara parlant de memòries, a mi em venen olors al cap. Jo diria, sense desprestigiar els grans Chiringuitos del país, que en tenim de molt bons, però jo diria que el Chiringuito és una mescla entre barreja de fregit, sorra d'aquella mulladeta, però no per l'aigua del mar, sinó que surt del típic lavabo de Chiringuito.
Ai, senyor!
Sí, això va així. I de frigopier.
I de frigopier.
Jo crec que aquesta barreja de complements és l'olor que fan els Chiringuitos.
Ha canviat una mica. La veritat és que aquells Chiringuitos a mi em creien, aquest que tu estàs dient, aquest que tu estàs descrivint, és que és absolutament... A mi em genera una nostàlgia infinita.
Sí o no? Amb aquelles sombrilles de frigo.
Sí, però ara resulta que no demanen tants frigopiers.
No?
Ara li pregunto a la Patricia què és el que demanen actualment els clients dels Chiringuitos.
Vinga.
El que més demanen és paella i fideuà. El tataki de tonyina és espectacular. És espectacular el que surt el tataki de tonyina. És impressionant. I no és un típic plat d'abans. Per exemple, les sardines, nosaltres tenim sardines, també surten, és un clàssic, no passa. No passa de moda, això. El típic menú infantil pel nen, no? De 3, 4... Ara hi ha nens, amb 3 anys, que volen tataki de tonyina. En sabem més, penso jo, més que més exigents. En sabem més.
Tataki de tonyina, els Chiringuitos.
Sí. Però igualment no fallen els clàssics, eh?
Ah, clar.
No hi ha guiri que no et digui braves. Unes braves. és típic, eh? Vull dir... I tots les fem diferents, i tots fem la nostra salsa brava, per entendre's, però és un altre clàssic. Les braves, els xipirons, els calamars andalusa, És que hi ha plats que són típics, amb els que els has de tenir.
Ah, tot aquest fregit, home.
Exacte, tot aquest fregit. De totes maneres, com deia la Patrícia, les coses estan canviant. Et deia jo que estem vivint els darrers dies dels xiringuitos perquè els restaurants efímers de la platja ja no volen ser aquell espai on els homes de 50 anys amb guayabera i gorra de capità de barco jugava al dominó mentre els seus nets es compartien una Fanta amb dues canyetes, saps? Allò que fèiem abans.
És veritat.
Que no vol dir dues canyetes de cervesa, sinó dues palletes, sí. Saps? Ara els xiringuitos ja no volen tenir cadires de plàstic, de marca de refresc, de color vermell descolorit pel sol, ni volen dir-se...
N'he vist amb sofàs.
És que és això. Ara volen dir-se, no volen dir-se Casa Paco, ni volen servir whisky Dick, ni volen tenir ràdio teletaxi o radiomarca a tot drap, ni que s'escolti la Rocío Jurado allà en els seus altaveus. No. Els xiringuitos han renunciat a part de la seva essència i per això els han canviat el nom i ara tots es diuen Mehari Beach Club, Blue Light Beach Club o algun nom Google, saps aquests que busquen a Google? Malibu, Hanoi o Chennai.
I ara com que han pujat de caché, ja no escolten el que escoltaven, escolten Radio Estel.
Ara, exacte. No, ara em sap greu, perquè Radio Estel tampoc l'escolten, eh? Ara posen llistes de Spotify, nano.
Ah, sí, és veritat. Sí, és veritat.
Jo he vist fins i tot...
Radio Estel té molt bona música, eh?
Sí, és veritat. He vist també directament Chiringuito Beach Club. O sigui,
Chiringuito Beach Club?
Tota l'hora, les dues coses. Sí.
Val.
I què és un beach club? Doncs és com un bocí d'Ikea. És com un quarto d'aquells d'Ikea que t'ensenyen, que no li falta cap dels seus adornos i cap dels seus penjolls. Sí. Vale.
És que m'estàs escrivint... Jo només he anat a un beach club d'aquests.
Sí, són tots,
Vaig anar una vegada a Castelldefels.
Costa molt trobar l'altre.
No m'hi veurem més, eh?
No. Què hi trobes? Doncs hi trobes, com tu deies, sofàs, llits balinesos...
Sí, és una cosa molt rara.
Palers.
Exacte.
Sobre de palets, combinats amb estàtues de Buda. Exacte. És que collons hi foten aquí. Taules de surf penjades, antigues, i teles hindús, tot barrejat.
Però tota la vegada,
Tot barrejat,
sí. Un Buda per allà, amb una taula de surf.
Sí, una taula de Miami i un... Bueno, sí.
Bueno,
és un lloc en què ja no poden donar macarrons amb tomàquet, perquè tots els coixins són blancs.
No.
Tots els coixins són blancs.
Ara donen penes a la rigatona. El que és, ara, i això és així.
Pena rigatone, que és com demanar espaguetis macarrons.
Exacte.
Perquè és rigatone.
Però, bueno, et cobren el doble. I ja està.
Exacte. I també tota la fusteria és blanca, o sigui que els macarrons amb tomàquet foten molta por. A la nit hi ha espelmes.
Sí.
Sota una pèrgola de canyes o unes lones, que també són blanques, i sempre un DJ amb gorra i camisa de flors. Sí o no? Tenim això. Els cambrers són molt enrotllats.
Sí, home.
Molt.
Amb xilaves, si cal.
Sí, es permeten les rastes i la majoria parlen anglès, o fan veure. Sí. I la música, com et deia, chill out. Chill out o versions pop de Pomplemousse o les llistes de Spotify.
Sí.
Bueno, aquestes llistes poden canviar si estàs a... Si estàs a Calella de la Costa o Calella per la Frugella.
Tota la raó.
Que diferent.
Tota la raó.
Però tant és que estiguis a Fuengirola com que estiguis a Llançà.
Sí, mira, Llançà no, estiuejo jo.
Veus? No hi falta... El mojito!
Home!
El mojito.
Un altre gran clàssic.
Saps
que no li falta a Llançà?
Què?
Ho he dit aquest matí, però és que, mira, ho diré d'aquí que acabo aquesta temporada. Francesos!
No hi falten.
Està ple, tu!
Però, bueno, ara he fet una mica de broma, però de broma no en té cap.
No, perquè... me l'has definit, eh?
No, però a banda de que l'hagin fet una mica de caricatura...
Sí, això sí.
Realment és impressionant el tema de que tota aquesta parafernàlia que té descrit es posa i es treu per 4 mesos.
No, és així.
Sí, 4 mesos, pum... I ha de quedar exactament com si no s'hagués passat res.
Absolutament.
O sigui, no hi havia res, bum, surt un xiringo, bum, i desapareix. I això, doncs, té moltíssimes complicacions. Per tant, li pregunto a la nostra confident, a la nostra entrevistada, la Patrícia Contini, quines dificultats s'ha trobat per muntar un xiringuito en 4 mesos.
Vinga.
N'hi ha moltes. Sobretot al principi, quan ets inexpert, com amb tot, simplement. O sigui, després ja agafes el ritme i ja veus els entrebancs, ja t'hi acostumes, però al principi és tot, és connexions, és clavegram, llum... aigua, és com muntar una casa de zero i només per quatre, és molt efímer, per quatre mesos. Hi ha llocs que és molt difícil accedir i llavors tu has de tenir els metros o has de fer els metros per arribar a la connexió que t'han dit. No hi entens, et tornes una mica a l'empista, et tornes una mica de tot.
Una mica lampista, eh?
Una mica lampista, una mica i una mica de tot, com també diu. A banda, doncs, de que realment en allà, doncs, és una altra tipologia de client, bueno, realment jo seria incapaç de fer-ho. Però, com et deia, ja, el que no ha canviat al llarg d'aquests anys, doncs, és la precarietat de les cuines, com tu deies al principi, sí, la calor sí, que passen sí. Els cambrers i la garra i les ganes de birra dels clients. Però tu també ho has dit, ha canviat una mica la factura.
Sí,
eh?
sí, això va així, eh?
Malgrat la proposta gastronòmica és bastant similar i dèiem que continueu anant als xiringuitos a fer triomfar aquestes paelles, el peix fregit, els musclos al vapor, els calamars a la romana, la pasta, el vi blanc...
Absolutament.
Malgrat ara també trobem hamburgueses, tartars, patates braves, tiramisú, cheesecake i brownie... Han desaparegut els entrepans Pepito.
És veritat, cosa que trobo molt a faltar.
Perquè és un restaurant.
Sí.
Però continueu anant als xiringuitos perquè no, anireu tant. Posant aquestes calcomanies a la memòria dels vostres infants quan siguin grans i són llocs emblemàtics que sempre associarem a l'estiu.
Això és així.
Doncs, escolta'm, jo vaig tirant...
Cap al xiringuito, eh?
Cap al meu xiringuito. Xiringuito també és un negoci tèrbol. Però
ja ho parlarem un altre dia d'això.
Ja ho parlarem un altre dia.
Escolta, si no voleu anar amb un xiringuito, si voleu no passar calor perquè té aire condicionat, però és que a més té un menjar espectacular, Sempruniana, sempre.
Moltes gràcies.
Parellada, gràcies a tu.
La setmana que ve torno, espero estar a tenir força temps a preparar-me aquests guions, que m'ho passo tan bé descobrint coses. I bona setmana.
Bona setmanada.
Está el menú del día, conejo a la francesa, pechuga a la española y almejas a la inglesa.
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito.
Si sube la marea, me va de maravilla, la gente se amontona y yo le doy morcilla.
El chiringuito, el chiringuito.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei,
Epa. Tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tenen res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
mai sa gent. Amb poca cosa tenen prou per treure un altre color nou.
Mireu, ens situem a aquesta hora a la ciutat de Mallorca, però a la ciutat de Mallorca de 1866. Després de superar la terrible epidèmia del còlera que colpejava l'illa, la celebració del carnaval a la ciutat dona un respir als habitants de la ciutat de Mallorca. Un assassinat, però, canviarà el rumb dels protagonistes que hauran d'investigar el crim i lidiar amb la reticència de les autoritats locals. Malamà és la segona entrega de la saga Balear de Toni Montserrat, que va començar l'any passat amb la publicació d'Isla Negra, ambientada a Eivissa. Dos anys després, els mateixos protagonistes es situen a Mallorca per resoldre un nou crim enmig d'una trama policíaca, addictiva i rigorosament documentada que ens submergeix a una època molt desconeguda d'aquesta illa. I avui en volem parlar de tot plegat i és per això que ens acompanya Toni Montserrat. Toni, què tal? Benvingut a la caravana.
Què tal? Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer.
Roma, aquest.
És Guillem Roma. Hi ha un vídeo que vareu penjar a YouTube cantant aquí. Probablement era aquesta cadira.
Sí, home, estava...
aquesta cançó.
Mira, Clara Luna, Guillem Roma i servidor, vam posar-nos a cantar els tres, perquè Clara Luna en sap que jo sóc un fidel seguidor de Guillem Roma, i me'l va portar un dia i va dir, te'l porto, però si cantes amb ell. I ens vam atrevir, tu.
Idò, Sep, la pròxima vegada me crides i ven que em va.
I cantes també,
Toni. Us acompany, per suposat. El que faci falta.
Exacte. Toni, avui, però, parlem d'aquest Malamar. L'any passat vas treure Isla Negra.
Correcte.
I ara treus la segona entrega d'aquesta saga Balear. Isla Negra, que ja va tenir molt d'èxit.
Isla Negra, la veritat és que va agradar molt. A veure, novel·la negra se n'escriuen moltíssimes, novel·la històrica també se n'escriuen moltíssimes. Trob que la diferència, potser, d'Isla Negra, que és el que va agradar a la gent, és el fet d'ambientar la novel·la a Eivissa, que, de fet, és un escenari desconegut per el tema, per el tema literari, i, a més, a 1864. Per tant, és una Eivissa totalment desconeguda, no només per al públic en general, sinó per als eivissencs mateixos, no? Vull dir, els eivissencs, jo és primer, abans de documentar-me per escriure el llibre, i jo que sempre vaig d'espalda que som molt eivissenques, 8 ginatges eivissencs, bé, doncs, pues, no en tenia ni idea de com era la realitat d'aquesta Eivissa, no? Per tant, ho he intentat transmetre dins de l'ambientació d'aquesta història i és una cosa, pues, que sí, o sigui, va agradar, la veritat.
Estava ja plantejat des d'un inici com una trilogia, tot això?
No estava plantejat des del primer moment. Sí que és veritat que la fons principal d'informació és l'arxiduc Lluís Salvador, que podem dir que és el primer viatger que va haver-hi a les Balears. Ell va arribar a Eivissa 1867 i aquell any mateix va anar també a Mallorca i després a Menorca, no? Va fer una obra monumental, que és una enciclopèdia de les illes de segle XIX. I, per tant, aquesta va ser la meva principal fons d'informació. Ell té un tom que és de les antigues Pitiuses, en té dos dedicats a Menorca i sis a Mallorca. I vaig pensar que era una bona idea aprofitar la seva saviesa, perquè aquest home era un erudit impressionant, de veritat, la radiografia que fa de les illes, saps? I vaig pensar que era una bona idea aprofitar aquesta fons d'informació privilegiada com a principal fons documental per fer una altra història a Mallorca i una altra a Menorca. Segurament, he de reconèixer que no serà una trilogia, en principi. És a dir, serà una sèrie, perquè si deies...
O sigui, serà més, eh?
Sí, serà més. Si deies anar també a Formentera, i tinc una segona història a Eivissa en ment i també una segona a Mallorca.
Tindrem forts, eh?
Sí, la veritat és que... Però escolta, vull dir, Plaza Janés, que és editorial, la veritat és que m'apoya i estan encantats en sa idea. I bé, la veritat és que he descobert una passió amb això d'escriure. I estic encantat.
Precisament, deixa'm preguntar-te, i de seguida entrem a la novel·la amb la mare, però com has viscut a nivell personal aquest any en què la teva carrera com a escriptor no només ha començat, sinó que ha fet un gran boom?
La veritat és que ha estat una sorpresa, òbviament. Una sorpresa. Jo, quan escrivia Isla Negra, vaig estar 6 anys en pauses, dedicant-li poc temps a alguns dies, molt de temps uns altres, però sense cap rigor i tampoc sense cap expectativa, no? És a dir, quan jo escrivia, diguem que no estava mica obsessionat amb el tema de publicar. Diguem que la meva única obsessió potser era fer el millor llibre possible dintre de les meves possibilitats, no? O sigui, partíem de la base de que jo no som en García Márquez, d'acord? Però sí que dins del meu nivell jo volia fer-ho pues, lo millor possible, la veritat. A partir d'aquí, bueno, vaig, ja et dic, és el primer que escrivia mai, ho vaig enviar a Plaza i Janés, aconsellat per una escriptora eivissenca, Elena Tur, que havia publicat amb ells, i bueno, a Plaza Janés els hi va agradar molt el manuscrit, i bé, i aquí estem. Vull dir, tot això per jo és com un regal, no? Perquè ja et dic, és a dir, quan no tens expectatives i de repente, o sigui, pues, te ve una sorpresa com aquesta, i a més amb una bona cuida com va tenir, pues, m'ho prenc exactament així, com un regal.
Deixa'm fer-te dues preguntes amb una. Què hi trobarem de comú entre Mala Mar i Isla Negra, i què hi trobarem de diferent?
A veure, en comú trobarem uns protagonistes que són reincidents. L'inspector Marc Guasch, que és un home que faig anar a Eivissa, ell viu a Madrid, té un vincle amb Eivissa que es desvela dins de la novel·la. I bé, o sigui, aquest és, diguem, sector principal, no? És el protagonista. I que també repetirà en Mala Mar. L'acompanyarà el subinspector Toni Riera. En Riera és un subinspector de policia d'Eivissa, que li fa de Ciceró a Isla Negra, i que en Guasch li demanarà ajuda perquè l'ajudi en Mala Mar, no? Això és, diguem, el factor en comú. Diferent tot l'altre. Vull dir, la illa d'Eivissa no tenia res a veure amb la illa de Mallorca. La illa d'Eivissa era una illa plana a nivell social, tenia una pagesia que era el 90% de la població, que en el mateix temps era pràcticament il·letrada. Tothom parlava eivissenc. A dalt, Vila, que és la ciutat, Vila és com nosaltres dèiem la ciutat d'Eivissa, hi havia una petita élite local que també era modesta, no? I aquesta era la realitat social d'Eivissa. No hi havia cultura, no hi havia mitjans per viure. De fet, l'arxiduc parla de que hi havia 300 cases pageses abandonades perquè els pagesos pues, havien emigrat. O bé a Vila, uns pocs, o bé fora d'Eivissa perquè no eren capaços de sobreviure. Bé, imagina't ara una casa pagesa que estigués buida. És impossible. És impossible perquè tindria molts estrangers interessats en comprar-la, no? Ja va passar a Mallorca. Mallorca és una illa molt més complexa a nivell social, també molt més rica a nivell econòmic, que hi ha una aristocràcia que està liderada per ses nou cases, que és un acord en el que van arribar ses nou principals famílies aristòcrates mallorquines, i és com aquesta élite dins d'aquesta aristocràcia. Tenim xuetes, que són els descendents dels jueus conversos, que sempre han estat una classe marginada dins de sa illa. I llavors tenim estrats socials, també tenim doncs, molta realitat, no? Tenim un gran nombre de pobres. En Sebastián Gil y Vives crea sa ordre de ses Agustines Germanes de l'Amparo, justament doncs, perquè se n'encarreguin de sa inclusa. Sa inclusa era on hi havia esboixos que no tenien, bueno, que eren orfes. De 0 a 6 anys, n'hi havia 700 damunt una població de 53.000 persones dins de Palma, imagina't, una locura. I també se n'encarreguen elles de lo que era es tracta els malalts de l'Hospital General o la Misericòrdia, no? Que era la casa dels pobres. És a dir, que tens ordres religioses, tens molt de militar, molt de funcionari que ve de fora. Tens una societat molt complexa, comparativament amb l'eivissenca.
Clar, jo entenc, Toni, que abans em deies, jo soc vuitena generació d'eivissencs, I que és evident que pel primer llibre, Isla Negra, et vas documentar de com seria el segle XIX, etcètera, etcètera, perquè ja parties d'una base, no? Uh-huh. Amb Mallorca t'ha passat el mateix o la documentació ha costat més?
A veure, potser diria que ha costat menys, perquè a Mallorca pens que hi ha molt d'historiador, molt d'investigador, tenen molta bibliografia. De fet, hi havia premsa escrita, que no està digitalitzada, però d'una manera indirecta vaig poder accedir. Com bé deies al principi, Malamar es situa a una Palma post-còlera. Uh-huh. Hi ha documents d'escòlera que són molt interessants, de la manera com es va gestionar el que era l'epidèmia, i que em varen aportar, a més, pues, el que era altra bibliografia. No? És a dir, que si hagués de dir, hauria de dir que ha estat probablement més senzill la documentació d'aquest segon llibre.
Mm. Clar, per la gent que s'ho pregunti, per què el segle XIX? Què et crida el segle XIX?
Bé, mira, fixa't que, o sigui, jo m'havia plantejat de vegades escriure. Això bàsicament ve originat, pues, perquè m'agrada molt llegir. O sigui, jo crec que ara és que ens agrada llegir sovint, o sigui, pues, se mos pot passar pel cap això, no? O sigui, el fet de per què no prop escriure alguna cosa. Però mai havia sabut sobre què escriure. Un dia, llegint el diari d'Eivissa, vaig descobrir un article de Nafani Tur, que és el responsable de l'arxiu d'Eivissa i Formentera, uh-huh, que feia referència a el doble crim d'escapellar, precisament, de la parròquia de Sant Jordi, a Eivissa, i de seu criat. Uh-huh. És un crim que no es va resoldre. Òbviament, hi havia els rumors dins de sa illa, però no es va poder demostrar i, per tant, els sospitosos van quedar absolts. A partir d'aquí em donava peu a crear una història de ficció a partir d'on la investigació real no va funcionar. Uh-huh. I bé, o sigui, el més destacable d'aquest crim és que es va produir a la nit de Sant Esteve de 1863. I que a partir d'aquí vaig pensar que podia ser molt interessant es conèixer aquesta realitat primer d'Eivissa i després de ses illes. I vaig pensar que, bé, o sigui, pues que només que fos a nivell personal, jo tenia aquesta inquietud de conèixer aquesta realitat, no? Mm. I a partir d'aquí ja, bé, o sigui, com pots veure, Isla Negra, la investigació es produeix a gener de 1864, després Malamar es crim en 1866, i és de Menorca, que estic ara mateix començant a investigar, la seva ubicació, o, perdó, l'espai temporal serà probablement estiu també de 1866.
També, eh?
Sí, 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 sí.
Aquesta nova novel·la, Malamar, escriu sobre el carnaval, ara ens ho deies, escriu sobre el carnaval que es celebra després de l'epidèmia de còlera que va afectar la Mallorca del 1866. En algun moment d'aquest procés d'escriure la novel·la, de documentar-te, t'ha passat pel cap el Covid?
Sí, òbviament, vull dir, és lògic, vull dir, o sigui, nosaltres fa 4 anys, per mi ja, no? O sigui, doncs vàrem passar algo similar. La diferència és important, òbviament, vull dir, estem parlant d'una època en què es comencen a estudiar la manera d'afrontar una epidèmia basada, és a dir, perdó, des d'un punt de vista científic. Uh-huh. La ciència està molt ben vista en aquesta segona meitat del segle XIX i, per tant, es pensa que la ciència mos pot salvar, no? Però, òbviament, encara falta l'empirisme, no? O sigui, fa falta entendre de quina manera s'ha d'afrontar una epidèmia d'aquest tipus. Va haver-hi, pues, diferents corrents sobre com plantejar-ho. Es va plantejar un cordó a sa illa, un cordó militaritzat, per impedir, o sigui, pues, que entrassin persones que potser poguessin estar contagiades. Llavors, va haver-hi cordons també interns. Es va aïllar el que era la capital, Palma, de ses poblacions, de les altres poblacions. Al final, els cordons es van rompre per la figura del governador que acabava d'arribar, i és una figura complexa, perquè el que va voler va ser, pues, fer una confrontació amb l'alcalde per un tema ideològic, no? Mm. La qüestió és que sí, que m'interessava entendre, estudiar bé com es havia gestionat el còlera, segurament perquè 3 mesos després, que és quan està... que és quan s'ubica la novel·la de Malamar, es devia parlar d'això. Vull dir, encara es devia parlar de com es havia gestionat i de les conseqüències. O sigui, pensa que a Palma, tot sol, hi va haver 2.000 morts d'una població de 53.000 persones. Això és pràcticament un 4%. Els morts varen ser especialment gent jove i va colpir més a les dones. No?
Mm-hmm. Et volia preguntar més enllà de... Abans ho deia, eh? Isla Negra té un gran èxit, no només a Eivissa, però té un gran èxit. Més enllà de l'èxit o no, com estan rebent les teves novel·les, primer a Eivissa, després a Mallorca?
La veritat és que trob que el que em passava jo de desconèixer els nostres orígens no em passava només allò, no? A Eivissa, la sensació l'any passat va ser de que pareix que tothom estava descobrint aquesta realitat, no?
Clar, és que per molta gent deus estar tocant la història o de l'avi o del besavi, no?
Sí, correcte. És a dir, si féssim una gràfica explicant-se evolució d'Eivissa, seria una gràfica plana, pràcticament, fins als anys 50, 40, 50 del segle XX. És a dir, les tradicions, les costums, sobretot dins de l'entorn rural, no s'havien alterat. A partir dels anys 50, 60, comença a venir turisme i de sobte la gràfica es dispara. És a dir, tenim una gràfica plana en horitzontal i de sobte tenim una gràfica plana en vertical. És a dir, de moment, o sigui, els darrers 40, 50 anys passa tot. Però sí que, com tu dius, és veritat que una mica els avis, que varen viure els anys 30, que varen viure els anys 40, el meu pare, per exemple, va néixer a 1930, reconeixen aquesta Eivissa de la que parles llibre. Per tant, la gent ho va agrair molt. La gent va agrair aquest estudi, que aquesta ambientació que els hi permet submergir-se en aquesta realitat que havien contat els nostres avantpassats. No? I una mica a Palma, vull dir, el llibre va sortir fa una setmana. Per tant, encara no hi ha aquest run-run, aquestes opinions de la gent, però sí que algun escriptor que ha devorat el llibre en un parell de dies ja ha comentat que una mica les sensacions poden ser les mateixes, no? Crec que a Mallorca potser sí que hi ha, com te deia, hi ha una major bibliografia, segurament hi ha una major inquietud per aquest passat, però estic convençut de que la majoria dels mallorquins, que em preguntaves per ells, trob que agrairan molt també aquesta immersió, no?
L'has presentat ja?
El llibre, sí. Mira, precisament ahir vaig presentar a Palma, va ser a Can Vivot. Can Vivot és un palau que es conserva actualment exactament tal com estava al segle XIX. Vaig descobrir que Can Vivot es podia visitar, vaig entrar dins d'un grup a la visita, amb els propietaris, que són els que fan la visita.
Boníssim, això.
No, és de veritat que és meravellós. I els hi vaig plantejar, escoltau, mireu, estic escrivint un llibre, de fet, el llibre estava acabant, pràcticament. Havia ambientat a una altra casa. Hi havia 13 escenes que succeïen a Can Nadal, que era pues, una altra casa senyorial, no? S'ho vaig plantejar, varen estar encantats, la veritat, i els hi he estat molt agraït perquè, una, per permetre-m'ho ambientar allí, dos, per solucionar-me tots els dubtes no, que jo tenia, que eren infinits, i tres, ahir, pues, per permetre-me presentar el llibre Can Vivot, que és un espai impressionant. Jo, de fet, anim a tothom qui vagi a Palma, de veritat, a passar-se per Can Vivot. Primer, naturalment, els anima a llegir Mala Mar, i en segon cop, adentrar-se dins d'aquesta casa que, com dic, és molt protagonista dins de la història.
El tercer l'has començat ja?
No he començat a escriure, he començat a documentar-me. De fet, estic recopilant informació. Igual que a Palma... Bueno, perdó, en aquest cas sí que hi ha premsa digitalitzada, per tant, estic llegint premsa de l'estiu de 1866. Hi ha també bibliografia molt interessant, hi ha l'Arxiduc una altra volta, com deia, que té dos toms dedicats a Menorca. M'estic començant a ambientar, sí, sí. El que passa a Menorca, és a dir, em plantejaves abans les diferències que hi ha entre les illes, no? O que hi havia entre les illes, perquè ara òbviament, diguem que ja està una mica més difuminat, no? Aquestes arrels, aquests orígens. A Eivissa, en aquest segle, era una illa altament agressiva, vull dir, a 1863 hi ha 8 assassinats damunt una població de 20.000 persones, vull dir, és ràtia, és espantós. Mallorca és una illa més tranquil·la. Llegint, o sigui, per mala mar, vaig arribar a trobar 4 o 5 assassinats, però vull dir, estàvem parlant d'una població que era 10 vegades a Eivissa. I a Menorca, el tema és que és molt complicat trobar assassinats. Sergi Duc dona estadístiques...
Es porta molt bé.
Dona estadístiques, sí, escolta, vull dir, tremendo, vull dir. Els menorquins són terriblement pacífics. Són terriblement pacífics. Per algú que està interessat en escriure una novel·la negra, no? Però bé, és probable que pugui trobar documentació, que pugui trobar alguna cosa. Si no, el que puc fer, per suposat, és inventar un crim i al final pues, donar una mica aquesta informació. Una cosa que tant Isla Negra com a Mala Mar faig perquè m'agrada, és, dins de la nota de l'autor final, és explicar què és real i què no dins de les històries, no? Perquè trobo que al final el lector és una cosa que agraeix, no? És a dir, okay, aquest senyor s'ha documentat molt, molt bé, ha intentat ser rigorós en l'ambientació, molt bé, però, vull dir, aquí hi ha ficció, no? Què és ficció i què no?
És novel·la.
Claro, o sigui, per suposat que és novel·la, i les trames són de ficció, però m'interessa, dins d'aquest joc, no?, al final, desvelar al lector el que és real i el que no. I jo crec que els lectors ho agraeixen, la veritat.
Absolutament, absolutament. Toni, sí que et vull preguntar, per anar acabant... Quins són els teus referents a l'hora d'escriure? Perquè ara en parlàvem de tot plegat i m'estava venint uns aires, sense voler comparar ni entrar en aquest joc que a mi sovint no m'agrada, però m'estaven venint uns aires de Pepe Carballo i Vázquez Montalbán.
Bé, vull dir, òbviament són dos referents, vull dir, estàs parlant de dos monstres, no? Dos genis, m'agraden molt. Me fascina Eduardo Mendoza. O sigui, Mendoza amb xifla, la veritat. Les seves dos vertents, no? O sigui, perquè té un aire que és més irònic, no? Sí. Més satíric, que és formidable. O sigui, la seva sèrie de investigadors sense nom, periós, molt top. I llavors està també en Joe Nesbo, a nivell internacional, m'agrada molt. Ojo, d'en Nesbo m'agrada molt la seva sèrie en Harry Hall, que trob que ho fa perfecte. És a dir, l'ambientació, els personatges estan molt ben lograts, els secundaris també, la trama sempre hi troba la manera, o sigui, pues de cridar l'atenció.
Una bèstia, Nesbo, eh?
No, en Nesbo és formidable. Ara, en Nesbo, que no és Harry Hall, he de reconèixer que no m'agrada tant. Així com en Mendoza m'agrada molt, jo què sé, o sigui, La ciutat de los prodigios...
Per exemple.
O sigui, és que me l'he de relegir cada X temps perquè el trobo...
Veig que no sóc l'únic sonat. Que està molt bé,
tens bon gust, tens bon gust.
Toni, per últim, sí que... mira, en parlàvem una mica fora de micròfon i volia comentar-ho una mica aquí, perquè saps que el tema del turisme està molt d'actualitat, també a una ciutat de Barcelona, i jo crec que a Barcelona comencem a viure el que ja es viu fa anys a les Balears, per exemple, a Eivissa, també. Com esteu a Eivissa respecte al turisme?
A veure, a Eivissa, nosaltres, directe o indirectament, tothom viu del turisme, directe o indirectament. Per tant, és un tema delicat. Està clar que el turisme genera incomoditat, per suposat. Vull dir, juliol i agost, especialment a Eivissa, es fa dur, es fa dur. Jo animo a tothom qui es planteja venir a Eivissa intentar evitar-ho. Però evitar-ho vol dir veniu, per favor, per suposar. Però si pot ser, veniu a juny, veniu a setembre, veniu a octubre, que sol fer bon temps, veniu a maig. Juliol i agost és molt pesat. Jo tenia botigues, tenia una marca de roba abans d'escriure. I la veritat és que, vull dir, jo vivia d'això, no? Sí que és veritat que arriba un punt, ara és que es fa incòmode, va de fer cues sempre amb els cotxes, es fa incòmode el tema de voler anar a un restaurant i no trobar taula, es fa incòmode. Però és un... Vull dir, és que no vull dir que sigui un mal necessari, perquè és que no és un mal, saps? Només té que... Sí que hi ha ara un debat, com comences a dir tu, que és un tema que sigui una mica de regulació, a lo millor, no? És a dir, de quina manera podíem controlar-ho o posar una mica d'ordre. Bé, o sigui, és un tema complex, són moltes variables, però, bueno, o sigui, trobo que és un exercici que potser s'hauria de fer.
Pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh. ¿Será que algo nuevo puede ser creado?
Estàvem cantant, Toni, estàvem fent una mica de karaoke a micròfon tancat. No ho farem en directe, ho farem un altre dia quan vingui en Guillem, que vindrà un altre dia. Ai, pobre, que el tenia agafat el bolígraf i el tenia agafant-lo. Toni, deixa'm-ho dir, això. T'he donat molt les gràcies avui.
No, per
però expliquem-ho, això. Expliquem-ho perquè jo crec que s'ha d'explicar. A mi un dia, l'Albert Feixas, que és el nostre productor, em diu, Joan, que hi ha un escriptor d'Eivissa que no té per què passar per Barcelona, però és que vol venir al programa de la Caravana de Ràdio Estel. I li dic, què? Com va això? Per tant, Toni, com va això?
Bé, o sigui, la veritat és que és graciós. De fet, té a veure amb aquesta cançó que està sonant de fons, no? D'en Guillem Roma, com deies. La veritat és que el vaig descobrir fa uns mesos, en Guillem Roma. Em fascina, perquè trob que part de l'elegància que té ell, de l'elegància que transmet, els vídeos, la seva imatge, la seva germana, no? Tot això. Apareix que és un geni cantant.
És un geni.
I tocant la guitarra, la veritat. Hi ha una cançó, que és aquesta que està sonant, que és Transparente, vaig buscar la cançó cantada en viu i vaig trobar un vídeo que vaig posar en bucle durant molt de temps. No? Mm-hmm. Vull dir, crec que tenia 1,000 i pico visualitzacions, 300 són meues, segur. I és un vídeo que va gravar aquí. O sigui, el va gravar aquí.
Boníssim.
Aquí mateix, a Ràdio Estel, amb altres, a la caravana.
Sí, sí, sí. Sí.
I quan la meua gent, a nivell de mitjans de comunicació, em va dir la possibilitat, és que estàveu interessats en que vingués a parlar amb altres, no vaig dubtar, vaig agafar avió. Aquest matí he vengut de Palma, avui me'n vaig a Eivissa via Palma, és a dir, agafaré 3 avions per poder estar aquí amb altres.
Estic flipant.
Perquè de veritat és que per jo era com algo que em feia il·lusió compartir aquest moment amb altres físicament.
Escolta, havia estat un autèntic luxe. Toni Montserrat, Mala Mar, aquesta novel·la, aquesta segona novel·la editada per Plaza i Genés Calià, la teniu a les llibreries i que és una meravella, de veritat. Toni, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-me quan vulgueu.